Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Sis minuts passen de les 11 del matí i avui en companyia de Jaume Espina per conèixer més històries de Sant Cugat. Jaume, molt bon dia.
Molt bon dia.
Espera, que no t'he sentit del tot. Jaume, bon dia.
Molt bon dia.
Ara sí. Avui història que ve lligada a un dels cognoms més coneguts de la ciutat, no?
Sí, avui portem un personatge per si mateix, que és el Frederic Cabanes, però li demanaríem que fem una excepció i en lloc de parlar d'ell, que hi ha molt a parlar i molt a explicar, ens agradaria continuar amb la línia del programa i fer un pas enrere i que ens expliqui com, per què, de quina manera els Cabanes arriben a Sant Cugat, etc. Era el que realment busquem en aquest programa, no l'actualitat, sinó
els orígens.
Els orígens de la història. Uh-huh. Doncs, bon dia, Frederic.
Molt bon dia a tothom.
Sabem que vosaltres arribeu a Sant Cugat, la vostra família, a primers del segle XX.
Sí, és correcte, sí.
I l'any 20-29?
22.
22?
22. L'any 22 arriben de Sants, eren originaris de Sants, els Cabanes. Arriba el meu avi, que es deia com jo, l'únic que els Fredericks, llavors en eren els Fredericos, per tant, si ho ens sent, hem de dir, de parlar del Federico Cabanes, que era meu avi. Federico Cabanes Serra ve de Sants amb tota la família, amb la seva dona, la Rosa Libau, i els cinc nanos. Els cinc nanos eren tres nois i dues noies.
I com és que ve a petar a Sant Cugat?
I ve a petar a Sant Cugat, que dius tu, perquè ve a petar molt a prop d'aquí, perquè aquí, just aquí darrere on estem ara en aquests moments, al carrer Indústria, hi havia una fàbrica, que en deien Fàbrica La Llana, que devia ser doncs, l'única que hi havia a Sant Cugat, perquè així li deien i així se la coneixia. I en aquesta fàbrica, doncs, les coses no pitaven com suposo havien pensat els que la van fundar, i pitava, vull dir, amb aspecte de que no produïa prou. Les fàbriques llavors, les màquines hi eren, però a vegades si no anaven al ritme que tenien que anar, no sortien els números. Això passa com ara,
que
és una qüestió de números. I aleshores, fa un momentet, comentàvem això, dèiem que podríem buscar la similitud d'un equip de futbol que no rutlla i en lloc de canviar els jugadors, el que canvien és l'entrenador. Doncs aquí van canviar el contramestre textil i va vindre ell, el meu avi, a dirigir aquesta fàbrica, a fer de contramestre, que era la seva feina, no? Aleshores ell va dirigir la fàbrica, que la gent gran de Sant Cugat encara ens el recorda, en el meu avi, es veia que una persona que era un crac amb les màquines eren, i ell era una sola cosa. Ell, degut estar a la fàbrica aquesta que feia molt soroll, tots sabeu que les llançadores,
feien
molt soroll, les màquines d'aquestes textils feien molt soroll. Jo recordo perfectament que quan hi havia una fàbrica, la senties de carrers abans, ja sabies que hi havia la fàbrica aquella, perquè des de fora el carrer senties el soroll de les màquines. No? Esclar, ell sempre s'ha dit que arrel de la seva feina es va quedar sord, el que ara en diem una sort com una tàpia, no?
Sí.
I aleshores es veu que ell no tenia que sentir la màquina, el soroll que feia per sentir per on fallava, i posava la mà sobre la màquina i només amb el tacte sabia el fall d'on venia, és increïble.
Sí, amb el batec de la màquina, les vibracions que li arribaven...
És tremendo, és que fas garrifar
de
pensar... Era una bèstia. Bueno, hi ha moltes anècdotes que s'expliquen de Moabi, Una d'elles, per exemple, que a la millor venia un entès amb una màquina concreta a arreglar-la i veient que no se'n sortia acabava dient, escolta, ves, ja l'acabaré jo. Vull dir que sabia més que el mateix fabricant, no? Tenia una gran facilitat. I d'aquí ve, sobretot, crec que hi ha que empalmar una cosa amb l'altra, que el fill gran, el Joan Cabanes, el que a tots ara volem recordar, que era el primer fotògraf de Sant Cugat, que era el fill gran, el Joan, aquí li ve la seva facilitat per les màquines, també, oi? El Joan tenia una gran facilitat, perquè ser fotògraf, aleshores, a part de tenir una sensibilitat aguditzada per saber la llum com tenia de ser, etc. Dominar la màquina de la...
En aquella època les màquines de fotografia no eren com ara, que és
pum, pum, apretar... Ara apretes el botó i ja està.
I surten bé, vaja, o sigui, si et surt malament una foto ara, és que... algú falla a la màquina.
Exactament, és la màquina, no ets tu. Aleshores, tu tenies que saber allò i desmuntar-les, desmuntaven totes i les arreglaven. No cal que et digui.
I com és que ell comença amb la fotografia?
Sí, jo aquest començament de la fotografia ni el seu fill, el Carles, que segurament que moltes de vosaltres el recordeu, que és volta per aquí tot el dia i ve per la ràdio, el Carles Cabanes, oi? Jo crec que ni ell mateix sap per què el seu pare va començar amb la fotografia. El que sí és cert és que tota la família estaven marcats per l'art, no? I tenien un esperit artistes que això és indiscutible i impepinable, no?
Sí, perquè és curiós que sí. Els tres germans
van sortir marcats
d'una manera o altra,
sí,
amb el món.
Els tres nois d'aquí ve que recordem els Cabanes a Sant Cugat per la seva afinitat amb l'art, no? I fixeu-vos que la fotografia no és altra cosa que voler captar el natural. I el que feien els seus germans amb la pintura o amb el dibuix era el mateix. A més, el gran, ara que parlem del gran, no? El Joan, a més de fer fotografia, també dibuixava. Vol dir que les seves ganes de voler-se emportar allò que veia, sigui amb una màquina o sigui amb el llàpids, era el mateix cas. No?
Hi ha algú que de Sant Cugat, de l'època, que no tingui alguna fotografia signada per el Joan Cabanes?
És difícil, oi? Sí, esclar, perquè tothom, la gent de gran t'ho diuen. Oh, darrere tinc el segell de la... o la signatura, que dius tu, perquè el meu tio també acostumava a signar les fotografies. Llavors es feia, ara no, sí. Però llavors es feia, es signava-la a mà, amb una plomilla, segurament que amb tinta xinesa, o no sé quina tinta devien utilitzar, signaven les fotografies. I és veritat que tothom, qui té una certa edat, les fotografies que tenen a casa estan signades o segellades pel Cabanes fotògraf.
Llavors, la resta de germans, o sigui, ell es dedica més a la fotografia i al
dibuix. Sí, el gran és el... Jo crec que obra, diguem...
I els altres pinten.
Sí, els altres que fent de tot. És veritat que la fotografia només la va tocar el Joan. Però no, ara m'estic confonent. Vull dir, estic dient una cosa maldita, perquè la petita, la Montserrat, ens surt fotògrafa també. Es porta molts anys. Entre el gran i la més petita es porten, ara ho dic a ull, però uns 15 anys. Vull dir, hi ha molta diferència d'edat. I la més petita, la Montserrat, surt fotògrafa com el seu germà gran. I la prova està que l'ajuda al laboratori fotogràfic. Ella fa tot el retoc fotogràfic, se'n va a Barcelona a estudiar, treballa a la Kodak, treballa a diferents companyies importants de fotografia, i amb aquest aprenentatge ella ajuda el seu germà gran a la fotografia. I la prova està també que quan el seu germà és mort, ella continua amb segell propi de Montserrat Cabanes, que molts també la recorden, que tenia l'estudi també i feia fotografies, etc. Vol dir que, però això, aquí ens trobem amb el que...
Però és que era dona, no?
Ara, aquí hi ha el que estava marcada, ella estava marcada per ser dona, i les dones allà aleshores hi havia feines que estaven mal vistes i no estaven prohibides, i la feina aquesta de ser fotògraf podia ser fotògraf de porta endins, però de porta enfora segurament que li hauria passat, com a moltes que li deien, escolta, tu què fots aquí, fas fotografia, això no és cosa de dones, no? I a ella li passava altres coses del mateix. Aleshores, ella al laboratori, tota la feina de dintre la feia, en canvi la va fer de fora també, però era molt difícil una dona en aquell moment lluitar per tindre, fer-te lloc amb una feina d'aquestes, no era gens fàcil. La Montserrat va ser fotògrafa i poetessa, una poetessa de molt de sentiment, molt. Jo guardo, en el museu guardem les poesies d'ella, que esperem algun dia poder-ne fer un treball, diguem, publicar-ho, perquè crec que és molt important,
Sí. No, sí, vull dir, sou una família o realment artística.
Sí, a la família aquesta, tota la família ho som, incloïm-me a mi també, no? Però és veritat que els Cabanes Alibau, que és el cognom del pare i la mare...
Cabanes Alibau, sí.
Sí, la veritat és que ha donat molt de pes, molt de pes aquí a Sant Cugat, i bueno, no sé, encara en seguim parlant, i en seguirem parlant per molts anys, així ho espero també, no?
Sí, i quines anècdotes pots recordar del pare o dels tios, dels oncles?
Bueno, ara no em ve al cap, però és que coses en podem explicar les que vulguis, oi?
Home, com deies, fa una estona que et dedicaves a agafar el raïm dels carros que baixaven pel carrer Bueno,
Barres, però això, clar, això és una cosa personal meva. Això ara fa un moment, amb el Jaume i jo estàvem parlant i estàvem tots dos estàvem plorant una sobre l'ombro de l'altra.
Home, tampoc tant.
Bueno, no tant, perquè tampoc...
Doncs heu entrat molt serens, eh?
Sí, no, estem prou serens. Però sí que és veritat que quan recordes el passat, tu em deies, molt ben dit, deies és que les coses que han passat fa 50 anys sembla que sigui un passat tan llunyà que sembla molt més lluny del que és en realitat.
Sí.
I és veritat, perquè vull dir, jo no tinc tampoc una edat tan gran com per recordar segons què, però sí que puc dir que jo recordo perfectament, els carros feien fila al carrer Balmes, baixaven avall, anaven a l'agrícola, a la cooperativa, a portar el raïm del dia de la brema, bueno, els dies que feien recollida del raïm, i amb els nanos això era un joc que fèiem, de pujar-nos dalt del carro i intentar pispar doncs, un raïm del pagès, no? Que ja no ens deien res segurament perquè això era el més normal i el que podíem agafar i nosaltres i res, amb el que portaven no tenia cap importància. Però és veritat que els carros, un element que l'han viscut molts de nosaltres, segurament que els tres que estem aquí el recordem perfectament, i el carro ha passat a ser una eina dia a dia a estar en els museus.
Bé.
És així, no? Carro, el dia de Sant Antoni, sí, els carros veuen el carro,
sí.
Però...
Sí, escoltant, però sembla com això, sí, d'exposició.
D'exposició, no, sí, de museu. No? Sí.
Dóna la sensació, doncs, jo li comentava, sembla que estiguem parlant de la prehistòria. O sigui, Sant Cugat té una marca molt concreta, i és no la marca de Sant Cugat que parlava l'Aimeric, sinó una marca, algo propi, que és el canvi radical d'una ciutat, d'un poblet agrícola,
sí,
a una
sí,
gran ciutat,
sí, sí, sí,
amb un termini de temps sí, sí, absolutament...
Mira, no? Aviam, per abreviar això, segur que té, bueno, segur, seguríssim, que és la proximitat de Barcelona, però per l'altra banda ha conservat la seva identitat a l'estar separada pel Collserola. Per tant, aquí la gràcia està en aquest factor, és a dir, està a prop, però a la vegada lluny.
Aquesta coexistència,
sí,
no?
Vale.
A mi m'agradaria preguntar-li al Frederic si en quin moment la família Cabanes comença a agafar pes, diguem, en la societat santcugatenca. Perquè, clar, quan arribeu, que parles del teu avi, d'aquesta habilitat que tenia amb les màquines...
Mm.
Sí, però m'imagino que amb el temps, no sé, com era la relació de la família amb Sant Cugat?
Aviam, aquí hi ha una cosa molt important a dir. Els Cabanes, a més artistes, eren molt emprenedors, vale? I els agrada, aviam, és que el tema artístic van fer, que és una llista tan llarga, pensa que ells van portar el Vall de Bastons, el van crear, o sigui, el van fundar ells, aquí a Sant Cugat. I dius, Vall de Bastons amb la pintura, amb el dibuix, amb la fotografia, que té que veure? Pues, segurament que res, però hi ha aquell punt artístic que els hi tirava molt. O sigui, el Vall de Bastons van començar, això ho explicaven els meu pare i els meus tios, no? Van començar amb els pals de les eines de treballar al camp i tal, i van començar picant, i hi havia un que sabia que ho portava de fora, sabia que els balls els van ensenyar amb ells, i van començar així, i ells són els fundadors dels bastoners de Sant Cugat. Però com això podríem... van fer el corn enciclopèdic, que era una cosa literària completament. Obres de teatre, jo tinc un munt de programes de teatre que la gent no sap. Els Cabanes estaven en el món del teatre. El meu tiet, el Francesc, el que quan donem la volta al monestir, ho dic així perquè la gent pugui situar-ho millor, donem la volta al monestir, veiem aquella escultura, cos present allà de peu, que hi ha un senyor que sembla que va amb una marxa militar, que dic jo, perquè va amb un peu endavant, l'altre enrere, i va carregat dels estris de pintor, aquest és el Francesc Cabanes Alibau. Doncs, a més de ser pintor, era dramaturg, havia escrit moltes obres, no poques, no, moltes obres de teatre, que li havien representat arreu de Catalunya, però és que a més havia fet director de teatre, i havia actuat, vull dir, i com ell els seus germans, però tots, el Joan, el creiem de fotògraf, era l'apuntador quan feien obres de teatre, la que estava allà en el nínxol aquell que posen allà davant, que fa l'apuntador per l'obra de teatre. És que estaven lligats amb tot el que era art i estaven ficats ells. Llavors tu dius, com arriben a ser coneguts a Sant Cugat? Doncs clar, evidentment per aquesta fal·lera que tenien constant, diria quasi malaltissa, de que tot el que era art s'hi posaven, no? El teatre francès, aquest que està amb l'escultura aquesta de cos sencer, va ser el primer que va fer una exposició, diguem, una exposició artística a Sant Cugat, es considera que va ser ell, l'any 33. Vale? Pues totes aquestes coses van anar marcant i ja siguin els pioners de l'art a Sant Cugat. Ho dèiem fa un moment, el ser una pinya de germans, jo crec que això passa amb els bessons, eh? Això, alguna vegada segur que teniu algun bessó amic, jo tinc els Buscardona, en aquest cas, que són dos pintors, no? I es fan un costat a l'altre, és a dir, el que no pinta un pinta l'altre, no? Quan són dos que tenen, són bessons i a sobre tenen la mateixa afició, arriba un punt que es fon un amb l'altre. Pues, aquests Cabanes a Libau tenien aquest punt que es fonien, és a dir, encara no saps ben bé si el meu pare pintava perquè ho havia vist a l'altre o l'altre ho havies vist del meu pare, entens què vull dir-te? No sé, per exemple, jo recordo una anècdota, em parlaves d'anècdotes, jo crec que és un prou anecdòtic, fixa't tu, el Francesc, el dels tres germans, el del mig, el Francesc, ell fa una obra de teatre, escriu una obra de teatre, i a la portada de l'obra de teatre, el dibuix, ell dibuixava també, doncs el dibuix és fet pel meu pare, d'un autoretrat d'ell, del meu pare, vull dir, aviam, és a dir, que el que no arribava a un, arribava a un altre.
És divertit, però és així. És realment fascinant.
És maco.
Sentir parlar amb una persona així de la seva família, no?
Sí.
O sigui, hi ha gent que té sort i hi ha gent que
jo tinc molta sort, és veritat.
I el Frederic té la immensa sort, sí, de vindre, sí, d'una família absolutament, sí, artística, sí, i que...
Sí. Jo ho sento d'aquesta manera.
Ha sigut pionera a Sant Cugat en, sí, moltes coses, no?
Sí, és veritat.
Tenim encara alguns minuts i ara sí que m'agradaria fer un salt per primera vegada i parlar una mica de l'actualitat.
A veure qui li fas el salt. A veure qui li fas el salt.
Explorava amb una dalt sobre l'altra, ara fem el salt. Ja m'ha arribat.
El salt, amb el bon sentit de la
paraula. En el temps.
Salt en el temps.
Molt bé.
I m'agradaria començar per una anècdota que recordàvem fa un moment de relació personal.
Pues sí, eh? Sí, em fa gràcia això perquè estàvem abans d'entrar aquí en el plató de la ràdio, m'ha vingut al cap una cosa que jo havia oblidat feia molts anys. Resulta que ell, estàvem parlant de la fotografia i estàvem parlant de que en aquest cas el Joan Cabanes Alibau, que és el fotògraf, qui ho ha seguit és el seu fill, no? El seu fill, el Carles, que abans també parlàvem, ell és fotògraf. I és fotògraf en actiu perquè segueix fent exposicions i segueix fent coses, no? I en relació amb el Jaume Espina, que aquí estem aquí uns sentats una davant de l'altra, hi ha una cosa molt divertida, i és que el Carles, el meu cosí, això, parlàvem dels estudis fotogràfics, d'aquí ha vingut tot. Ell em preguntava...
Jo me'n recordo dels estudis i del Carles...
Clar, i tots sabem que una casa de fotografia, a davant tenen la botigueta, però a darrere tenen l'estudi. On s'hi fa des de fotografia de carnet fins a una fotografia més artística, on hi pot posar una persona estirada en un divan, per dir alguna cosa, eh? Això és més bonic, més romàntic dir-ho.
Bueno, jo les que recordo eren de nens petits.
Així no llança el reclinatori per fer un primer comunió, no?
No, o aquells tan petits que estaven allà, que no ni es movien, no? Amb un trosset de jardinet.
De les altres també se'n feien, encara que menys, però també se'n feien. I un bon dia hi va anar una noia a fer-se unes fotografies, en el Carles, en el meu cosí, en aquest estudi que dèiem dels Cabanes, allà al carrer Santa Maria. I resulta que fotografiant aquella noia, el meu cosí es va donar compte que aquella noia tenia molta mà de saber-se posar davant de la càmera, que no és normal, no és freqüent que una persona tingui una certa desenvoltura i sàpiga fer el que el fotògraf demana que et posis, no? Això és una cosa que tots sabem. I quan te diu, tu et dediques a fer de model o què? Perquè com és això que ho fas tan bé, no? Perquè ella era molt maca també, no? I resulta dir, no, és que jo he fet de model, estic fent de model d'un pintor que és el Frederic Cabanes, coi, és el meu cosí. I d'aquí ve la connexió que jo, la filla del Jaume, havia sigut model meva, que la tinc un gran carinyo, des d'aquí, si ens sentís, li tirem un petó ben gran, perquè va ser una model, totes han sigut, m'han marcat, però ella m'ha marcat també, com totes les altres, que ha sigut una maca, una noia molt maca, molt maca, dit això, eh? Que plorem, plorem una mica bé.
Això ha sigut una manera de...
Això és un maratge a l'àvia, que era molt bonic.
Primera vegada en aquest programa, d'auto
De parlar d'ell, sí.
Bueno,
sí. Bueno, mira, ha sorgit.
És molt bonic.
Llavors,
O sigui, que la seva filla va fer de model, del meu cosí i de mi. De tots dos, veus que bonic?
Sí, en aquella època... I tu dius que estava acostumada, és que des de que tenia dos anys...
No, no se la veia, era una nana que anava per model, eh?
Anava amb la màquina de fotos i des de que tenia dos anys...
Ah, veus, ja feies fotografies.
Ja feia de model.
No, però hi ha persones que ja tenen aquesta gràcia.
Tenia els ulls tan macos com el seu pare, eh? Perquè el tinc també uns ulls molt macos.
Joder,
avui sortiré d'aquí... T'estan tirant els trastos, eh?
Avui sortiré d'aquí que no sé pas què faré.
Heu de programar que parlàvem abans.
I llavors arriba un moment que tu, a part de les teves aficions i tal, prens una decisió i és muntar una...
Sí.
O sigui, com n'és la idea... Què vols? Ensenyar al poble qui és la família és una mica...
No.
Perdó per l'expressió, és una mica una expressió del propi ego i del propi satisfacció de pertànyer.
Ho entenc. Sí, algú podria pensar això, perquè és fàcil, no ho dius, home. Jo penso que tinc una sort, crec que la tinc una sort, eh? I és que em sé de separar bastant, o em sé separar molt, del tema sentimental, quan parlo artísticament parlant, eh? Jo puc valorar una cosa... sense pensar qui ho ha fet. És més, jo quan la firma per mi no la miro mai, però qualsevol m'ha passat sempre, eh? Quan veig un quadre, veig una fotografia, qualsevol cosa, el fet de que sigui fet d'una persona o d'una altra és un pla segon. No, per mi no és rellevant ni em té que en suposar res de diferent, no?
Perquè t'agrada o no t'agrada.
Sí, jo em deixo portar per la...
Si és un Picasso
i jo no sé, vull dir, penso que tinc les qualitats aquestes com per poder veure sense prescindir completament de qui ho ha sigut. Per tant, el fet de que jo aposti per l'obra de la meva família no és una qüestió perquè se'n diguin de cognom igual que jo, sinó perquè penso que s'ho mereixen. Vale? Dit això, ja que dir també que el museu que podeu tots visitar a la plaça del Monestir, que és la Casa Museu Cal Gerrer, aquesta casa tan bonica, plena de ceràmiques, que jo quan ho dic d'aquesta manera la gent, ah sí, ja sent parles, perquè alguna vegada a vegades et queden amb el monestir, aquest monestir que ens atrau, ens fa que les cases del voltant a vegades quedin a segon pla, tant a segon pla que no les veiem. Per tant, sobretot, quan estigueu davant del monestir, mireu a la dreta i veureu la casa de Cal Gerrer, que és on el Jaume m'està preguntant per la Fundació Cabanes, que han fet un museu, no? Jo crec que, ja que estem al rei de Sant Cugat, ja que donar un toque als de Sant Cugat per dir, quan vindreu a veure el museu? Perquè hi ha molta gent que encara no ha vingut a veure'l i crec que és important. Aquest diumenge vam tenir una visita d'un grup de gent bastant important, gros, que venien de Barcelona tots i van quedar impressionats, van quedar encantats. I quan veus això i penses, els de Sant Cugat encara et diuen, em troben pel carrer, un dia em vindré a veure, que encara no he vingut. Jo des d'aquí dic, sobretot, perdó, tots aquells que no heu vingut encara, heu traspassat la porta del museu, us esperem perquè segur que us agradarà i no només veureu aquelles coses que diuen, veurem quatre fotografies del Joan o pintures del seu pare, o... No, hi ha molt més que tot això. Jo crec que hem agafat l'esperit de tot això, eh? Hi ha els mobles, hi ha tot, els estudis d'ell, l'estudi de fotografia, l'estudi de pintor del Francesc, del Miquel, a part d'això, sabeu que hi ha un record dedicat a la Marilyn Monroe. Hi ha moltes coses divertides que la gent s'ho passa a lo grande i surten encantadíssims, us ho dic de veritat, perquè, i no és propaganda, eh?
No,
però és que és així.
Ara t'estem deixant fer el teu
esperit. No, ja està. Però aquí tinc que dir una cosa, abans de trencar aquest esperit així més personal, ara fa un moment que m'he trobat a la cartera de Sant Cugat, i diu, sobretot, dona records a la cartera de Sant Cugat, que som gent molt trempada, els de Sant Cugat.
Oh, mira.
Que bonic, això.
Home, això fa poble.
Sí, m'ho veiem aquest esperit, sí, m'ho veiem això.
A veure, el que intentem en aquest petit espai cada 15 dies és fer poble.
Ara.
O sigui, mantenir d'alguna manera el record de les coses. En aquest cas, en el teu, i no solament hi ha un record verbal de pares a fills, sinó que tu has tingut la sort, la idea o les possibilitats, la facultat de poder transformar això no solament amb un record verbal,
sinó físic.
Físicament, posar en algun lloc una... petita gran història de Sant Cugat, no?
Sí, senyor. Jo m'enorgulleix de poder-ho fer i des d'aquí també dono les gràcies a tots com vosaltres que feu aquests programes, que parleu de la, del record aquest de Sant Cugat. I tu diràs, home, això és obvi, no? Bueno, doncs no, no tant, perquè avui en dia tot el que no sigui el que tots veiem, aquest programa que vam fer l'altre dia, que ens en riem perquè vam fer això, vam fer allò, tot el que és un record que dèiem d'aquests 50 anys enrere ens sembla que és prehistòric i a vegades ens costa fer que l'esforç per dir també existit i que bonic que és donar gràcies a tots els que van viure abans que nosaltres, que gràcies a ells nosaltres avui podem existir.
Bé, de fet no és cap esforç, per nosaltres és un gust i un plaer poder tornar
i fer
memòria, però no nosaltres, perquè en alguns casos no hi arribaríem. Ens agrada fer memòria acompanyats de les persones que van compartir en el seu moment amb familiars, amb persones que van marcar el que va ser la vida de la ciutat, per compartir-ho també amb l'audiència, no? Aquesta és la gràcia de sí. L'espai.
És bonic, sí senyor, el que dius.
La idea és aquesta. Tenim ànima de poble, físicament som una ciutat,
més però ens resistim a dir Sant Cugat, ciutat, moltes vegades diem, vaig al poble, no, que bonic que és aquest
jo,
poble,
jo
no?
Jo personalment no he aconseguit encara treure'm de sobre el poble, fem no sé què, o el poble on
sí,
vist...
Sí, senyor, ens passa, sí, ens passa
som
tots.
Som una ciutat de quasi 100.000 habitants,
sí, sí, sí.
Que, a veure, vull dir, som... Com a ciutat és important, no?
Sí.
Perquè penso que la gran avantatge que té Sant Cugat és això que parlàvem, no? Que hi ha una història recent, però que sembla tan llunyana que... Vaja, el 90% dels santcugatencs actuals doncs desconeixen absolutament, no?
Moltes vegades perquè si des de... han vingut de fora o han vingut fa pocs anys que no, no coneixen, no passa
res. No, doncs normal.
Sí, és normal.
Hi ha hagut una evolució tan,
sí, clar,
tan ràpida
clar.
Que... I bueno, i intentar entre tots doncs fer un petit record.
La sort és poder encara disposar d'aquestes persones que ens poden venir a explicar totes
sí,
aquestes
sí,
històries. No deixen de ser històries.
No deixa de ser un dels joves que ha vingut, perquè normalment aconseguim portar
bueno,
gent
pues
d'edats de ja interessants.
Està molt bé que recolliu aquest document i aquest testimoni, perquè aquesta gent els tenim avui també i desgraciadament dintre de poc és molt fàcil que no els tinguem i s'ha de...
L'altre dia jo anava a concretar amb el Jaume del Bar Catalunya l'entrevista i quan vaig arribar, que havíem quedat, no me'n recordo quin dia era, em vaig trobar a la porta el seu fill i un amic dient-me, ho sento, però el pare ha mort fa 4 o 5 hores.
Ostres! I... Quina anècdota aquesta també! Vull dir.
Sí, sí, aquella setmana...
Això és realitat!
Sí, sí, va coincidir.
Tenies al cap fer una entrevista
ostres,
amb una persona
sí,
que,
sí, era, sí.
Que el Bar Catalunya sí, també és
sí,
un símbol
sí.
de Sant Cugat.
Ui, tant,
i malauradament no... Bueno, ja...
No vam poder tenir el testimoni...
No està clar, està
directe,
clar.
Sí, ja sí. Ho reprendrem, perquè vaig parlar amb el fill i ja quedarem un dia...
Per... Clar, que ell sigui el que faci
però,
de pont, no?
Malauradament, ens vam quedar sense poder entrevistar...
Doncs malauradament se'ns acaba el temps, Jaume Espina, i a més amb propina, avui.
Avui hem tingut propina.
Avui hem tingut propina, i al Frederic Cabanes li agraïm moltíssim que avui hagi vingut a parlar d'aquestes històries de Sant Cugat fent referència a la seva família. Frederic, moltíssimes gràcies.
Pues moltes gràcies a tots i una vegada més, a reveure.
Jaume, fins d'aquí 15 dies.
Fins d'aquí 15 dies.
Perfecte, gràcies i bon dia.
Gràcies.
Sant Cugat a fons.